teu servei. No ho dubtis.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principal. Són els nostres minuts setmanals dedicats a parlar de diferents temes sanitaris, de la forma més planera possible. Per això ens ajuda molta gent, sobretot la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, l'Àlex Alzina. I molta gent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, de l'Hospital d'aquí de la ciutat, del CAP de la Seu d'Urgell, i també de tant en tant tenim el plaer de convidar algú de fora. Com avui, avui parlarem d'obesitat infantil. I per això ens acompanya el doctor Jordi Bosch. Ell és metge, ell és endocrí pediàtric de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. A més, és professor de medicina i de pediatria de la Universitat de Lleida. Posteriorment, a la pregunta de l'oient, contestarem la pregunta que ens ha fet arribar la Maite López, que ens ha preguntat exactament què vol dir això de que no pot menjar ni beure quan té que anar a quiròfan per fer-li alguna intervenció. Ens ho explicarà la Meritxell Sabartés. Ella és infermera instrumentista de quiròfan de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Com sempre, acabarem amb els consells de salut que ens prepara la Montse, que avui ens ha preparat què hem de fer per dormir bé. Doncs som-hi, anem per feina, agafem fil a l'agulla, parlarem d'obesitat infantil. I per això ens acompanya el doctor Jordi Bosch. Ell és endocrí pediàtric de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, professor de Medicina de la Universitat de Lleida i un dels meus professors de Medicina. Jo vaig estudiar Medicina a Lleida i el Jordi, el doctor Bosch, va ser un dels meus mestres i amb qual li agraeixo molt que estigui aquí amb tots nosaltres.
Moltes gràcies, Jordi. És un plaer i només faltaria respondre a la teva invitació i estic a la teva disposició.
Doncs som-hi. Parlem d'obesitat, obesitat infantil. Realment es pot considerar, com s'ha llegit ara últimament amb diferents articles que han sortit parlant de xifres d'obesitat infantil, com una veritable epidèmia del segle XXI?
Sens dubte. Els estudis ens ho estan indicant. Les xifres s'han disparat d'una forma extraordinària. I no només l'obesitat com a tal, sinó les complicacions que aquesta obesitat està generant. Precisament la setmana passada estàvem en una conferència on experts parlaven de que, per exemple, la diabetis, i molta d'ella està associada a aquesta obesitat, augmentarà d'una forma espectacular i, sobretot, també en països com els nostres, desenvolupats, però en el tercer món es preveuen uns increments tremendos, amb xifres que poden arribar al voltant del 30% del que seria la diabetis 2, que coneixem doncs, de gent gran i que molts d'ells tenen un perfil d'obesitat.
Què entenem exactament per obesitat? Aviam, el nen que és més gordito, exactament quan podríem definir que és un nen obès o té sobrepès?
Bé, és una bona pregunta perquè és important primer saber quina és la normalitat. Això és molt convenient. En aquest sentit, sens dubte, el que estem és recomanant les revisions pediàtriques. Jo crec que aquesta és una eina bàsica perquè els nens creixin sans. És el moment en què podem donar els nostres consells de salut, els nostres consells d'alimentació, i és el moment en què podem veure com està el seu pes i com està doncs, la seva alçada. No? I com ho fem això? Doncs sabem que utilitzem unes gràfiques que són de la població general nostra, i allà comparem. El que tothom sap és que està en el percentil el que sigui, no? 90...
Els famosos percentils, els famosos quan percentils, van al pediatre, que tothom vol saber tothom si estem a dintre o a fora. Bueno,
doncs aquesta és l'eina que nosaltres utilitzem i és el que ens permet diferenciar a cada edat, com està un nen. Sobrepès seria un esgraó inferior i l'obesitat ja és la sortida de la normalitat. Però s'ha de tindre en compte, a diferència de l'edat de l'adult, que tot sap doncs, que si un senyor o una senyora pesa 120 quilos, està obès. En canvi, amb un nen, això és molt diferent, molt difícil, perquè cada edat té el seu pes i és molt difícil saber-s'ho. L'única manera és atenent aquestes curves. Llavors, quan nosaltres veiem que aquest nen té un determinat pes en determinada alçada, diem, està normal, està amb sobrepès, també podem dir a vegades que està prim, però, bé, que està obès. I aquest és el punt a partir del qual ens hem de posar i situar aquest pacient.
I de quines xifres en concret estem parlant? Aviam, quants nens catalans podrien considerar que tenen sobrepès o obesitat?
Jo crec que hem de parlar ben bé d'un 30-35%, ajuntant les dues, els dos
tant,
nivells.
Tant sobrepès com obesitat,
sí,
eh?
Sí.
30-35%,
és a dir, un de cada tres.
Un de cada tres, exacte. Déu-n'hi-do. Sí, sí. I ens ha dit que aquests nanos tenen moltes més possibilitats de patir, sobretot problemes de diabetes, però què més ens pot comportar el fet de tindre la nostra canalla obesa?
Bé, molt sovint no és en aquesta etapa que nosaltres ens donarem compte de la problemàtica. La problemàtica la rebrà aquest nen, o la tindrà aquest nen, amb edats que segurament s'escaparan de l'etapa pediàtrica. De totes maneres, hem de pensar que ja s'han començat a descriure en el nostre entorn, no només als Estats Units, que sembla que és on tot funciona malament, sinó en el nostre entorn els primers casos de diabetis tipus 2 amb adolescents.
Sí, la diabetis tipus 2, perquè ens entenguin, és la diabetis de l'adult, per entendre's, eh? La diabetis dels iaios.
Exactament, sí. Aquesta diabetis és la que s'ha associat a obesitat i això estem començant a diagnosticar alguns casos. Evidentment, no són xifres alarmants, però també pensem que tot això té un començament i el que està passant en altres països probablement ens passarà a nosaltres, o gairebé segur.
Perquè això està passant a nivell de tot el món, ens està passant als Estats Units segur, sud d'Europa també, però al nord d'Europa les xifres no són tan alarmants, per exemple. O ja s'estan atensant?
Jo crec que és unes xifres que estan guanyant volumen ràpidament. És evident, cada país, cada cultura té les seves formes d'alimentar-se. Hi ha llocs, per exemple, en el que l'exercici forma part de la rutina, no poden concebir anar amb cotxe a tot arreu, sinó que la gent es mou, camina, fa una activitat física que nosaltres, lamentablement, hem abandonat. I aquest aquí probablement sigui un dels factors diferencials que fa que a l'entorn del sud d'Europa estem amb aquestes xifres tan elevades.
Ara és la pregunta que li anava a fer, no? Exactament què fem malament, no? Ja ens ha dit una cosa, poc exercici, què
sí,
més fem?
Normalment també mengem malament. Mengem malament, els nens, per exemple, la majoria d'ells surten de casa sense esmorzar, s'escapa l'autocar, s'escapa o arribem tard a l'escola, i és aixecar-se, rentar-se una mica la cara i sortir al carrer. Ja esmorzarem al pati. Aquest és un error greu. S'ha d'esmorzar a casa. S'ha de fer un esmorzar coherent, s'ha de fer un esmorzar variat, però que, primer, que et doni energia per començar el dia i que el teu cervell, doncs, a l'escola pugui funcionar millor. Però també sabem que, si no hem menjat, el cos ha d'utilitzar els recursos energètics. Hi ha secrecions d'insulina que acaben engreixant d'una forma inapropiada. I aquest seria, doncs, una de les primeres coses que hem de fer.
Sí, una de les primeres coses que hem de fer és esmorzar bé abans de sortir de casa. Ens ha de donar energia als nostres nanos per aguantar, doncs, com a mínim, les primeres hores del dia.
Sí, després, evidentment, també prendrem alguna cosa al pati i doncs, la resta del dia s'ha d'acompanyar d'una alimentació completa i variada, utilitzant molt la fruita, molt la verdura, evidentment les proteïnes, i, sens dubte, fugint dels aliments hipercalòrics, buits, begudes ensucrades, sucs comercials, llaminadures, perquè això, encara que la publicitat sembla que tots aquests productes són meravellosos, no ens ho creiem, sisplau.
Més aviat, tot el contrari, no?
El contingut de sucres d'aquests productes és altíssim.
5 àpats al dia hem de fer, doctor Bosch?
Sí, jo crec que sí. Evidentment, diguem, controlant una miqueta les quantitats, hem de saber el que mengem, hem de tindre una mica... A cada edat hi ha d'haver un aport calòric determinat i l'hem de poder cobrir de forma parcial amb aquestes 5 preses al dia, però clar, no cal que siguin 5 preses enormes.
No cal que siguin 5 plats de macarrons.
Ah, exactament, eh? Exactament, hem de racionalitzar i hem de combinar doncs, la pasta, que té uns aports d'energia molt concrets i molt alts, en uns moments del dia doncs, és determinat, però hem de vigilar el tamany de les racions. Aquest probablement sigui un altre dels errors que comentem.
Que el nano no pot tindre el mateix plat que té l'adult.
No. Clar. No, i moltes vegades al revés, el nen és el té molt més gran que l'adult.
Una de les normes, no, al principi que es deia és que el tamany del plat ha de ser el palmell de la mà del nen...
Probablement, sí. Són consells populars, però que jo crec que tenen molta utilitat. I sobretot que hi hagi un component important al llarg del dia i al llarg de la setmana de productes apropiats, insisteixo, verdures, llegums... Tenim molts sistemes d'alimentar-nos correctament amb sabors que es facin agradables, perquè també hem de reconèixer que als nens no els hi pots dir pren-te un plat de bledes bullides cada dia per dinar. No té sentit. Hem de buscar... verdures que tinguin bon sabor, que aprenguem a cuinar-les de manera que es facin atractives, però tot això ho hem de començar de petit, que és un altre dels arguments que tenim. I per això insistia molt en les revisions. Què fem a les revisions? Escolta, donar consells de salut perquè aquests nens aprenguin a menjar bé des del primer dia.
Suposo que també deu ser molt important l'exemple que dones a casa. És a dir, no pots dir que el nen no mengi begudes ensucrades si els pares estan bevent begudes ensucrades.
Sí, exactament. No cal afegir res més. Aquest és un argument indispensable i el model de conducta és fonamental. Els nens fan el que veuen, no fan el que els diem.
Aigua, Per beure aigua?
Sens dubte.
Que, de fet, és l'única beguda que necessitem. El nostre cos, bàsicament, és el que necessita...
Potser algun preparat especial per algun dia de festa, una circumstància concreta, però, sisplau, per dinar, per sortir, per passejar, a l'hora de l'esport, aigua.
I aquests factors socials que fan que moltes vegades no dinem tota la família junta, sinó que el nen menja a l'escola, després igual el pare treballa i arriba tard, no fem un sol àpat tota la família junta,
clar,
això també influeix.
Sí, és un factor molt important. Avui ja difícilment podem optar perquè tota la família mengi a tots els àpats de forma conjunta, això és pràcticament impossible, però sí que l'aspiració ha de ser un cop al dia. Cada família organitzarà com pugui, però els models de conducta són importants. També, de fet, està demostrat que aquest àpat comú un cop al dia, com a mínim, millora les condicions d'alimentació i evita, per exemple, els trastorns de conducta alimentària, que seria un altre extrem, molt lluny de l'obesitat, però és una forma també de que...
És un altre problema que tenim.
Molt greu, i que també s'ha demostrat que la família que menja junta almenys un cop per dia, doncs té molt menys índex de problemes. Hi ha més possibilitats de comunicació, en fi, s'afavoreixen unes relacions que d'una altra manera són un desastre.
I en quant a l'exercici que ens ha comentat, quina quantitat d'exercici tenen que fer els nostres nanos? Una hora al dia? És massa, això?
Bueno, depèn. Hi ha nens més esportistes que d'altres. Per exemple, una de les coses senzilles, que, si pensem en senzillesa, és procurar anar caminant a l'escola, excepte les distàncies que puguen ser inabastables, no? Però, tot i així, a vegades, doncs, baixar, si vas amb autocar o amb autobús, doncs, baixar una parada abans, procurar caminar. Aquest és un exercici importantíssim que solucionaria moltes dels problemes que tenim. Caminar de pressa és un exercici molt fàcil, a l'abast de tothom.
Molt barat, també.
I baratíssim.
No cal apuntar-se un gimnàs per fer això.
No, de tant en tant comprar unes sabates i ja està. Però aquest és un primer part, no? A part d'això, doncs, clar, els nens han de fer alguna activitat rutinària, que insisteixo. També hem de pensar, per exemple, que l'activitat escolar de 2 hores a la setmana molt sovint és insuficient, perquè hi ha vegades fins i tot aquestes hores de gimnàstica acaben sent teòriques.
Correcte.
Que els nens han d'aprendre doncs, el reglament d'un esport, el qual em sembla bé, però no, sisplau, a l'hora d'activitat física. Dediquem-la a això i procurem que els nens participin, que no es quedin assentats. Llavors, doncs, a més, si fan activitats extraescolars, és molt útil que l'esport estigui present. Jo insisteixo molt sovint amb les nenes a partir de 7-8 anys. És una edat en la que la majoria, o moltes, diguem, desapareixen de les activitats físiques. Per la seva forma de ser, potser es dediquen a un joc més simbòlic, a més a parlar, la qual cosa és absolutament recomanable, però hem de procurar que no abandonin l'esport escolar.
Ara que ens ha parlat exactament de les noies de 7-8 anys, comencem a veure aquests problemes d'obesitat infantil ja amb nanos cada vegada més petits?
Sí. És el que deia, és molt important sempre a cada edat avisar o revisar les seves mides per aplicar-les en aquests pesos.
O sigui, pot ser que ja ho estiguem fent tan malament als 3 anys?
No és generalitzat, però ja veiem casos que ens criden l'atenció i que en aquest moment un consell és molt més productiu que 50 consells als 15
anys. Més tard, clar.
Això és l'important. Canviar un hàbit als 3 anys no és fàcil, però canviar-lo als 10 o 15 anys és difícil.
És molt més complicat.
Molt.
Quines iniciatives hi ha a nivell pediàtric o fins i tot a nivell social per intentar solucionar aquest problema? No? Estem veient que ens està comportant molts problemes i que ens augmentarà la despesa sanitària, també el tractament, no?, d'aquesta diabetes que comentava vostè.
Sens dubte.
I què estem fent per intentar solucionar-ho? Estem fent suficient?
No, segurament suficient no, que hi ha iniciatives, sens dubte, hi ha una sensibilització, hi ha molts gestors i molts epidemiòlegs que estan preocupats i ens estan avisant del que passarà d'aquí uns anys. Jo crec que els hem de fer cas. Ara, per exemple, així a grans trets, jo puc parlar de que a l'àrea de Lleida s'està aplicant un programa com és el Nereu. És un programa d'aprenentatge, d'exercici, d'aprenentatge d'alimentació, que s'ha introduït a moltes escoles i jo crec que està tenint un rendiment alt dins de lo difícil que és treballar en grups, amb diferents nivells de famílies, amb diferents cultures, però és l'única manera que tenim que els nens aprenguin a valorar l'alimentació i l'exercici.
Sí, has d'aconseguir fer el tractament de l'obesitat infantil en conjunt, no? Incorporant tota la família, perquè
sí,
si treballes
només
sobre el nano serà impossible d'aconseguir-ho.
No té resultats. Molta gent ens demana, fàcim una dieta d'aprimament. Pots donar uns consells, pots fer un menú molt rígid, però tu saps perfectament que la rentabilitat d'allò serà molt baixa si no s'implica tothom. De fet, per exemple, a la consulta, jo diria que l'índex de no presència en segones visites és dels nens obesos.
La gent costa més que facin el seguiment.
Bé, a la primera visita, però pocs tornen a la segona, encara menys a la tercera, perquè no han pogut aplicar el que els estàs dient perquè representa un cost, a vegades un cost no econòmic. Moltes d'aquestes coses no tenen un sobrecost, tenen un cost de temps, d'esforç personal, d'implicació, i això avui realment hem de reconèixer que no és senzill aplicar-ho.
A nivell de polítiques, àmbit una mica més general, podem fer alguna cosa? Podem prohibir vendre begudes ensucrades amb els nens? O estic dient una bestiesa?
Home, no, jo crec que no és cap bestiesa. Una altra cosa és que la política comercial i la força de determinades indústries fa molt difícil que això es pugui fer, perquè automàticament el negoci pot perillar, i això és una qüestió que realment la societat no s'hi acaba d'implicar, i és una pena, perquè són mesures molt senzilles. S'ha començat ara a retirar màquines d'instituts i de llocs. Jo crec que és un primer pas. Però, per exemple, mesures com pot ser l'esmorzar amb fruita a les escoles, que l'estan aplicant un dia a la setmana, no fem un dia a la setmana, fem-ne dos, fem-ne tres, fem-lo cada dia. No cal dedicar el divendres a l'esmorzar saludable, fem-lo cada dia. Perquè la gent es pensa que menjant una poma per esmorzar el divendres,
ja ho tenim
fet.
La
resta de setmana pots menjar...
Puc menjar el bollicau, perdó que he dit una marca comercial ara. Qui em matarà? Doncs ens està tirant el temps a sobre, que l'Àlex ja m'està dient que ens hem deixat alguna cosa al tinter. Doctor Bosch, un resum perquè els nostres oients...
No, jo insisteixo molt en que hem de ser conscients, l'obesitat serà un problema més gros encara del que tenim avui, que l'hem de començar a treballar des d'edats ben petites, que ens hem de posar en contacte amb el nostre pediatre, que és la persona que coneix els consells bàsics per organitzar el sistema de salut d'aquella família o d'aquell nen, i seguir-los. I si en un moment determinat veiem que se'ns escapa, ja investigarem. Però pensa que només un 5% de les obesitats infantils tenen una causa orgànica. És a dir, la resta són funcionals. Mal menjar, poca activitat física, estils de vida, diguem.
Déu-n'hi-do, doncs ens quedem amb aquesta dada. Un 5% tenen alguna causa orgànica, el 95% és que mengen més del que cremen.
Justament.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, doctor Bosch, ha estat un veritable plaer tindre amb tots nosaltres.
Moltes gràcies.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs un cop hem escoltat el doctor Bosch, seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Aquesta secció que intenta respondre els dubtes sanitaris que tenen vostès, que recordin que perquè nosaltres els puguem contestar ens els tenen que fer arribar. I això ho podem fer per dues vies, o bé a través del mail consultasalut@radioestel.cat o bé a través del nostre telèfon, al 93 409 27 77. Avui contestarem la pregunta que ens ha fet arribar la Maite López. La Maite ens ha preguntat: quan diuen que abans d'operar-me no puc ni menjar ni beure res, res ho ha escrit en majúscules, exactament què vol dir? Doncs hem transmès aquesta pregunta a la senyora Meritxell Sabartés. Ella és infermera de quiròfan de la Fundació Sant Hospital. Així doncs, Meritxell, què vol dir exactament que abans d'operar-se no es pot menjar ni beure res?
Quan ens diuen que davant d'una intervenció no podem ni menjar ni beure, vol dir que hem d'estar en dejú. Estar en dejú vol dir que no podem ni menjar ni beure res, ni aigua, ni llet, ni cafè, ni sucs, ni mel, ni suc de llimona. Tampoc el que no podem fer és mastegar xiclets o menjar caramels, perquè es fan segregar suc gàstric que ens poden passar al pulmó i fer una aspiració. Una altra cosa que tampoc no podem fer és prendre medicaments si l'anestesista no ho ha indicat prèviament.
El Consell de Salut.
I anem acabant, com sempre, amb els nostres senzills consells de salut. Aquesta secció patrocinada pels embotits Ubac d'Organyà, on la Montse ens prepara diferents consells sobre temes sanitaris. Avui la Montse ens ha preparat com ho hem de fer per dormir bé. Per tant, consells per com hem de dormir bé. Som-hi, Montse, quan tu vulguis.
Dorm tan sols el que necessites per sentir-te fresc durant tot el dia següent. Aixeca't a la mateixa hora cada dia, els 7 dies de la setmana. Fes exercici regularment. Assegura't que la teva habitació sigui còmoda, sense llum o soroll que et puguin molestar i amb una temperatura adequada durant la nit. No vagis a dormir amb gana i evita beure massa líquids al vespre, reduint el consum de cafeïna i evitant l'alcohol, que pot fer que ens despertem durant la nit. Fumar també pot alterar el son. La nicotina és un estimulant. No t'emportis els teus problemes al llit. Les preocupacions poden pertorbar el son. Obliga't a utilitzar l'habitació només per dormir. No llegeixis ni miris la televisió, ni tampoc mengis al llit. No intentis dormir si veus que no pots. Surt de l'habitació i fes alguna cosa diferent, com ara llegir un llibre. Evita les migdiades.
Doncs fins aquí hem arribat, amb aquest nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. De fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. Recordin que per poder contestar els seus dubtes a la pregunta de l'oient ens els tenen que fer arribar, o bé a través del mail consultasalut@radioestel.cat o a través del telèfon al 93 409 27 77. Agrair la col·laboració, com sempre, de la nostra productora, la Montse Buera, del nostre tècnic, de l'Àlex Alsina, i avui especialment del doctor Jordi Bosch, que ens ha vingut a veure des de Lleida per explicar-nos tan i tan bé el problema que tenim amb l'obesitat infantil. Recordin coses que ens ha dit. El 95% dels nens amb obesitat infantil ho són perquè mengen més del que cremen, i un de cada 3 nens i nenes tenen obesitat infantil. Important fer els 5 àpats, esmorzar molt bé a casa, intentar fer tots els àpats o els màxims que siguin possibles en família, tots junts i plegats, i per beure aigua. Exercici, com sempre, molt, molt, molt important. Com a mínim, caminar i intentar caminar una mica de pressa. Són uns dels consells que ens ha donat el doctor Jordi Bosch que seria molt i molt interessant que li féssim molt de cas. I després la Montse ens ha explicat com ho hem de fer per dormir bé. O sigui que els deixem una mica de feina per tota aquesta setmana. Perquè recordin que la salut és cosa de tots. No és només cosa dels metges, sinó que és cosa de tots. Res més, esperem que aquest programa hagi estat del seu interès i esperem retrobar-los d'aquí 7 dies al mateix lloc, a Ràdio Estel, Ràdio Principat. Des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, els desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa i facin exercici i intentin dormir bé. Recordin, la salut és cosa de tots. Ens trobem d'aquí 7 dies. Passin una molt bona setmana.
Ràdio Estel.